És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 357, ja a l'episodi 30 d'aquesta 11a temporada. Tot just acaba la conferència anual de desenvolupadors de Google, la Google I.O. 2018.
Que va començar, de fet, quan estàvem fent el programa de la setmana passada.
Correcte.
Contraprograma de nosaltres.
No va ser Microsoft, crec.
La Build.
Sí, el Build.
Microsoft Build. Va ser el dia següent que va començar la Google I.O., diria jo, perquè han estat molt juntes aquest cop. Doncs això, i enguany aquesta conferència ha estat de traca. Google ha llançat una ofensiva de novetats, algunes tindran transcendència en el nostre dia a dia ben aviat i en parlarem tots.
Jo crec que una miqueta d'ensenyar múscul.
De Google I.O. dedicarem la primera part i la més extensa del programa, i a la segona un recull de notícies breus, moltes d'Apple, que s'ha currat en Magma. Aquest dematí estàvem els dos treballant remotament amb guió, que era una nota de les notes d'Apple.
D'iCloud.
Toni. Fem Mossega la Poma, control tècnic i membre de la tertúlia, Miquel Àngel Cabrera, que està menjant a les tantes de la tarda.
Està fotent el xai de la mama.
Ens
estem salivant aquí vius.
Exacte.
No mireu.
No, però si ho estem
ensumant. Ni oloreu.
Estem ensumant aquí, estic de veritat salivant molt.
Col·laboradors, Dani Amo, Carles Caño, Raimon Lapuente, codirecció i postproducció, Marc Alier.
Hola.
I producció, conducció, direcció, i qui us parla avui amb un jersei rosa, amb homenatge a les ulleres i a la camisa que porta, que es diu... Anem a cantar lo de la camiseta que porta.
Sí, és que és la samarreta del Tudulis.
Sí, és
de la pantera rosa, que és...
Doncs això, un polo de color rosa amb Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat. L'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Ja t'has comprat el Smart Pencil de...
No, encara no. No. Estic veient les teves notes, que em semblen molt xulis, I que les has fet amb el Pencil.
Sí, bueno, en aquest cas amb el Pencil, però mira, t'ensenyo unes altres. Ahir vaig estar preparant una...
Oh, que bonito.
Sí, són les notes d'una presentació que vaig fer. I no, potser ho trobaré, miraré com queda, potser quedarà com a mínim uns mosseguis. Mm-hmm. Una xerrada que vaig fer sobre les tecnologies, futur de les tecnologies educatives. I sí, tot. Sí, i el
saps
Pau,
que,
el Keynote,
saps que
i tot...
Moodle s'estableix a Barcelona i contractarà 50 persones amb la primera oficina de Moodle fora d'Austràlia, no? Em sembla que és.
No sé que contractarà 50 persones, però sí que sé que estan aquí. Mm-hmm. De fet, molts dels que hi treballen són amics.
Mm-hmm. Deixeu-me fer un abans d'entrar en matèria, de Google I.O., anem a mirar-nos una miqueta des d'amunt, vale? Us faig una pregunta, als dos que esteu aquí a taula, Miquel Àngel Cabrera i Marc Alier. Quantes persones fan servir WhatsApp a la Índia?
900 milions.
No, t'espassa.
És que hi ha uns 900 milions de persones, i llavors ja dius 800.
La meitat.
250 milions, que continua sent una burrada. Potser és el país del món que més usuaris té a WhatsApp.
Bueno, però igualment estem parlant d'això, estem parlant de menys d'una tercera part de la població.
Mm-hmm. Sí, és una
evidentment hi ha els nens i hi ha els
més
vells,
de la meitat.
I a més, a veure, però segurament seria interessant veure quina quantitat d'aquesta gent, quin percentatge d'aquesta gent és gent que té accés a mòbil.
Però la història ve perquè s'ha estat analitzant la quantitat de gent que hi accedeix des de la Índia, els grups de WhatsApp, com corren les notícies... I per què trec el tema de la Índia quan vull parlar de Google I.O.? Perquè no sé si us veu fixar, jo vaig estar mirant-me molt bé la realització de les primeres imatges quan va començar la keynote dels Sundar Pichai. I, hòstia, primera, ell vol semblar a l'Steve Jobs indie. Us heu fixat que amb aquest vestit...
Sí, se sembla una mica.
El
to, el caràcter, mira, el somriure...
Perdona, tinc ara les estadístiques. Actualment hi ha 775 milions d'usuaris de mòbil a la Índia. No sé si tots són smartphones.
Doncs una tercera part
són usuaris de WhatsApp. I és molt probable que una gran part també d'usuaris siguin usuaris de Facebook Messenger, perquè hi ha un programa de Facebook que bàsicament el que et fan és que si tu et donen com una, de forma gratuïta, una forma d'accés a internet, però només accedeixes a Facebook.
Això passa a Filipines. Filipines, Facebook et dona, et dona accés a Facebook gratis.
Bueno, és, internet és Facebook.
Us continuo, us continuo portant al terreny on us volia portar, que és aquesta reflexió inicial de mirar la realització del, de la keynote, no? Si la comparem amb una realització estàndard d'un programa d'una keynote d'Apple. Hòstia, si mireu les keynotes d'Apple amb el Tim Cook damunt, com passa les càmeres i tal... Hòstia, allò és un grup de blancs rics bullits, vale?
Sí, sí, sí.
I la realització, és que era expressament buscat, perquè no podia ser que això fos casualitat, vale?
No, et fiquen a l'hindú, et fiquen al negre, et fiquen al blanc, al blanc grassonet,
sí, hi havia varis d'indis,
moltíssims,
molts indis,
moltíssims,
indis.
I en el públic veies, eren tots grups heterogenis, però no hi havia cap presa de realització que no tingués gent de la part asiàtica i sobretot de la Índia. Era increïble, ni una sola.
Però una cosa, Tomàs,
i això, jo crec que no és, o sigui, sincerament crec que no és casualitat, és buscat. Estan apuntant a gent jove i molt específicament aquella gent jove que vol diferenciar-se d'Apple.
Mira,
i està dirigit perquè Apple sembla dirigit a blancs yanquis rics.
Permet-me una cosa, a veure, una de les coses que hi ha és que el grup ètnic en, diguéssim, que està amb més poder adquisitiu a Estats Units és l'hindú. Molt més que els blancs, molt més
bueno,
que...
Però els altres hi tenien diners, els jueus la vida.
Però, i... per sobre, no, però el grup ètnic que té més poder adquisitiu actualment als Estats Units, ara fa un parell d'anys mirat una estadística, són els hindús, per sobre els jueus. Vale? I evidentment per sobre els blancs, i evidentment per sobre doncs, els negres o els hispans, etc. O sigui, és un, per què? Perquè quan vaig anar a l'Índia me'n vaig donar compte, o sigui, el sistema educatiu a l'Índia és a saco. A saco, o sigui, per exemple, vaig veure com hi ha nens, o sigui, és l'escola típica britànica victoriana antiga,
rígida,
dura,
inflexible,
estricta.
Sí, sí.
No, a veure, fins i tot el que vaig veure és nanos de 10 anys amb una vara de avellaner o de l'arbre que fos cascant-li amb un nen més petit que es portava malament, és a dir, nens vigilant a nens
hitleriano. Però és que quan acaben els pares, el seu objectiu a la vida és enviar-los a estudiar als Estats Units.
No, però hi ha com una ètica, hi ha com una narrativa social que sobretot els nens que estudien bé, que aprenen sobretot coses STEM, matemàtiques i tot aquest tipus de coses, tirin endavant i llavors hi ha una exportació massiva, tant de, diguéssim, d'empreses a dintre de, quan vaig estar a Bangalore, que és l'únic lloc de l'Índia on es pot respirar, perquè bàsicament el que passa és que està en un altiplà a més de 1.000 metres d'alçada, i llavors doncs hi ha una temperatura més o menys d'uns 25 graus i amb una humitat doncs normal, en comptes d'estar a 40 graus amb un 200% d'humitat, on bàsicament és que t'estàs cagant els calçotets.
I no et dones compte. Estan tots mullats.
Estàs ja xop i tot calent, o sigui, et pixes a sobre i està fresquet, entens? Perquè fot molta calor. I els mosquits són tan grans com els monos, que també volen
mossegar. Tot mossega, ja.
La Índia és molt dura, però hi ha aquesta idea de hi ha quantitat de gent molt intel·ligent i a més és molt ben formada i a més amb molta ambició, i els millors dels millors de tots aquests, els bons, es queden treballant a Bangalore per a les empreses occidentals, i els millors dels millors són els que agafen i estan treballant a Google,
i les empreses de tecnologia que volen desenvolupar. Ja fa anys d'això. No treguis aquesta pàgina, que m'ha semblat superinteressant, ara en parlem d'ella. Que volen desenvolupar tant europees com americanes, s'han establert a Bangalore, perquè SAP, el centre de desenvolupament principal de SAP estava a Waldorf, en la seva idea, que estan els headquarters. Al final allà es va quedar els equips de disseny, però els picapedres estaven a Bangalore.
Però jo t'estic parlant de quan a Bangalore estava tot, o sigui, Google, Microsoft, Apple, SAP, tothom. T'estic parlant del 2003.
I d'allà va sortir, i jo parlava també del 2005 al 2007, i d'allà va sortir aquesta generació de gent de tecnologia que ara són directius de grans companyies internacionals.
Bueno, de fet, l'antic directiu, l'antic tio que portava els keynotes a dintre del Google I.O. era en Vikundotra, que també era hindú. Un hindú.
Ara, mentre parlàvem, en Mac m'ha fet una cosa molt interessant, que és anar a buscar les fotografies dels executius que ara mateix lideren la companyia Apple. Tots són blancs bullits. Tots.
Hi ha més dones, per això.
Hi ha més dones. Bueno, ara hi ha dues dones.
Dues dones?
No, hi ha unes quantes més.
Bueno, tres dones.
Aquesta és important.
La Lisa Jackson. Bueno, és l'única que és més moreneta i la Isabel Hemahe.
Perquè el doctor Dre no l'han donat càrrec directiu. Està per allà simplement per fer bonic.
Vale. Hòstia, hi ha una vicepresidenta, no la coneixia.
Sí, de recursos humans.
De recursos humans, molt bé. Doncs déu-n'hi-do, molt bé, molt bé, molt ben trobat. No hi ha hindú? No hi ha cap.
No.
I asiàtic? No, aquesta no hi ha...
D'origen asiàtic.
Sí, més filipí o de per allà, no? Molt bé. D'origen,
Italià.
Bé, sí, perquè es diu Luca.
Britànic.
Jonathan Ive,
Són tots guapos, en general.
Sí, home, és per
bueno, alguns no gaire, però...
Estan retocades.
Totes les fotos estan retocades.
Aquest és el meu preferit, el Craig Federighi.
El Craig Federighi, sí, amb el pelazo i les bromes dolentes i tal.
Sí, sembla d'una pel·lícula...
Perquè, a veure, el Johnny Ive...
Sembla d'una sèrie de metges d'aquestes... Escolta, d'urgències,
en el Johnny Ive li treus el polo, dic, la samarreta aquesta d'Armani i tal.
El Johnny Ive té uns bíceps?
No, sí, sí.
El que ja te gustaria tenir-los...
És un croissant.
És el tipus que, o sigui, tu en el Johnny Ive l'agafes, li fiques una camisa, diguéssim, del CIA, que és allà on compren els anglesos, i el fiques amb un pub prenent-se una pinta, encaixa perfecte.
Busca Johnny Ive,
o sigui...
busca Johnny Ive nude, veuràs.
No és de, com has buscat això? No, per favor.
No. Sí, veus? No, mira aquesta. No, aquesta.
Sí, aquests braços així.
Poca broma, que sembla un senyor que s'ha
vist...
Aquí fa uns anys, ja.
Sí.
Per cert, fixa't on està.
Sí,
amb els IMAX que han fet ara 20 anys.
Sí. Aquí, aquest senyor podia passar perfectament de porter de discoteca.
És que jo crec que...
Fot un ventallot
si us fixeu, el Johnny Ive mai surt a l'escenari de les keynotes. Jo crec que és perquè no hi cap per la porta.
No passa.
Perquè fa por. Persona fa por.
No, l'has de ficar amb aquells vídeos... tan xulos que té.
Bueno, tornem aleshores al Google I.O. Notícies, novetats rellevants. Vinga, per on voleu començar? Jo he fet la meva llista.
Aviam, si voleu, tinc un tall d'àudio que són 2 minuts.
Ah, perfecte. Sí.
En anglès que quedarà
que
molt...
Que és un dels primers...
El moment estel·lar, el tall de la peluqueria. A veure, mira...
Jo pensava que el tall estel·lar era el de la senyora aquella gran que deia Gugu. No el vau veure, el tall de la Gugu? Ara
no.
en parlem.
Bueno, a veure, mira,
un moment, que posi el tall, ara
posa el tall.
Oh, how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second.
És l'assistent.
És un robot.
At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye.
Brutal, perquè això és una conversa entre una secretària de veritat i una assistent secretària de veritat. O robotitzada.
Aquest és bo, però el següent encara és millor perquè parla amb un asiàtic o no sé què és, que no sap anglès.
Amb un restaurant xino i realment...
Sí, també dura 40 segons.
Un segon, escoltem-lo també perquè això és interessant i d'això en parlarem molt avui.
Tot.
Sí, how may I help you?
Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th.
For 7 people?
It's for 4 people.
4 people? When?
Next Wednesday at 6 p.m.
Oh, actually we reserve for up to 5 people. For 4 people you can come.
How long is the wait usually to be seated?
When, tomorrow or weekday or?
For next Wednesday, the 7th.
Oh, no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay?
A veure... Oh, I gotcha. Thanks.
Sí, a veure, és realment és una passada.
No, a veure, d'entrada, ell truca, o sigui, l'assistent truca en un restaurant, la persona no l'entén, demana, li demana hora per al dia 7 i diu, per 7 persones? O sigui, no, i l'assistent, no. És per al és per quatre persones.
Sí, l'assistent és el que parlava bé anglès.
Exacte.
L'assistent era l'home en aquest cas,
És la veu d'home, perquè no és un home, és un assistent.
És un assistent.
És un software, però a més fins i tot arriba a fer la veu exasperada.
Sí.
Hi ha un moment que quan li diu no, perquè a més ja li demana el dia 7 i diu, "No, és que i a més la persona aquesta és que de vegades et fot nerviós perquè tu dius, volem celebrar per reservar per 4 persones i diu, i per quin dia? I ho dit, que és el dia 7. Ah, però igualment no et puc reservar per 4. Doncs per què m'has preguntat el dia? Filla de puta!
De fet,
i llavors al final diu, i en comptes de dir-li això que, tan sensible que jo he dit, agafa i diu, no, escolta, a veure, com de llarga és la cua? Hòstia! O sigui, arribar al punt així és on es pot has tu de dir, i molt bé, si no puc reservar, perquè igualment el que se t'acudiria que un software d'intel·ligència artificial digues, no puc reservar, missió no complida, pip-pip, computando, pip-pip. En canto això, com de llargues la cua? Mira, vale, no hi ha gaire cua, pots passar. Hòstia! Hòstia!
De fet, Google està fent pressió amb això. Hi havia
escriu un trasto d'aquest que em contesti el telèfon a casa.
Hi havia diverses coses que em van sorprendre.
Però quan truquen aquells senyors que et volen vendre
coses, sí.
I poses modo vendedor també, no?
Jo tinc el meu fill. Si posa, hola, sí, tal, molt bé, i diu, quiero hablar con tu padre. I per què no? Digue-me'l a mi, jo ja no sé què, així, tal qual. I acaben penjant.
Sí,
és fantàstic.
Amb això, Google ha fet èmfasi sobretot amb el tema de llenguatge natural. Després en parlem. Això, aquestes veus que he escoltat aquí, forma part d'un conjunt de... aquesta és meva, Marc.
Ah, estava de reordinar.
Sí, aquesta és meva.
L'aigua.
No em toquis la meva. Vale. Doncs això, sí, això forma part...
Després de veure el Johnny Ives.
Forma part d'un conjunt de 6 noves veus que durà a l'assistent de Google, que totes són com les que heu escoltat ara. És
aquest
dir,
programa
que són...
es podria dir el llonguet d'en Johnny Ive.
De moment en anglès, exacte.
Sí. Doncs totes són així, amb llenguatge col·loquial i natural, que és, crec, on Google ha fet més inversió, perquè trobem el mateix o la mateixa idea amb la transcripció de Gmail, ja la parlarem després, i després vaig veure un vídeo molt bo d'una baralla entre un esportista i un presentador en directe d'un programa de la ESN.
Però
aquesta a pinyos
d'esports, o discutint-se?
No, discutint-se, veu cridant, i un interrompent a l'altre. I l'assistent de Google estava per sobre fent la traducció i ho feia perfecte. O sigui, increïble com enmig de crits, converses i tot, el tio a sota feia la transcripció correcta.
És molt bèstia.
És molt bèstia,
però, clar, tu, el problema són les implicacions de tot això. O sigui, mira, a veure, jo porto... Des de l'any 2006 vaig dedicar com a 7 o 8 anys a treballar en temes d'interoperabilitat. És a dir, en fer arquitectura i enginyeria de software perquè diferents sistemes puguin parlar els uns amb els altres i com construir les APIs perquè uns interpretin el que estan perquè un desenvolupador extern pugui interfassar i sobretot amb dades que no són fàcilment estructurables. Però és que, collons, a veure, aquí estem parlant d'interoperabilitat total, o sigui, tens un sistema que és capaç de parlar amb una xineta que no sap ben bé parlar anglès.
Anem a desgranar una mica què ha modificat o què s'ha afegit a Google Assistant, vale? Primer, no cal començar cada frase d'una conversa amb Hey Google.
I aquí comença a fer por.
Okay, Google.
Però aquí comença a fer por, perquè vol dir que, escolta, quan s'atura això? Quanta estona estàs tu escoltant el mamon aquest?
La idea és que ara Google Assistant és capaç d'enllaçar una conversa en el context de la mateixa, cosa que fins ara Siri no podia fer i de moment, fins que no es demostra el contrari,
continua sense poder. Siri sembla que estiguem a 2004, a 2014.
Sí, molts anys. Més coses. Google Assistant serà capaç de respondre a diferents accions d'una mateixa frase. Per exemple, recorda'm que vull veure el partit del Barça quan arribi a casa i encén la calefacció 20 minuts abans de les 8. I amb aquestes dues accions, les, fins a 20 les pot fer amb, un, amb una mateixa frase, o sigui, amb una mateixa conversa. Vale?
Collos, i quan, quan truqui la meva dona, posaré el Google Assistant escoltant i que m'ho vagi recordant després.
Vale.
I, però això
que ens sorprèn, per una cosa molt important, que fins ara no hi havia la, no hi havia encara, no havíem vist com són capaços els assistents d'introduir-se i comprendre el context. I ara sí que ho estem veient, per primer cop.
No, no, és el tema contextual.
I la pasta que porta, no ara, perquè això que veieu ara és el fruit de recerca de fa molts anys, porta 5 anys Google invertint molts diners, però molts diners, en recerca sobre això, sobre com interpretar el context d'una conversa, d'un escrit, d'un correu, d'un intercanvi de correus, etc.
Tomàs, tu te'n recordes fa 2 anys en el Google I.O., precisament, el programa que vam tractar del Google I.O., on jo us vaig dir, compte, la part important, tot i que no han anunciat res, en el keynote han explicat que, hosti, tu, aquest xai, quina...
Si és cada vegada que mou el xai...
Ja el trec.
A part del xai de la meva vista, tu, take this cross away from me, this cap away from me. El... Quan us vaig explicar, diu, escolta, han dit que l'any passat el nombre d'errors que causaven quan feien reconeixement de llenguatge natural, o sigui, escoltava transcripció de veu, estaven al 8%, en un any hem baixat al 3%. I això va ser fa 2 anys. Vaig dir, aquesta baixada, aquest baixar per sota del 3% obre una, tot un ventall diferent de possibilitats. Mm. Però jo no crec que una persona escolti, sigui capaç de transcriure sense equivocar-se per sota del 3%.
Hi ha una cosa encara més...
I ara segurament deuen estar per sota del 0,3%.
Hi ha una cosa més, hi ha una cosa més, més, més heavy encara que tot això. Vale?
Manowar?
No. Això que esteu veient és, en plan, està sotmès també a temes de machine learning. Vale? Les APIs per entendre, per comprendre les converses, per fer treball a l'assistant, s'han obert, s'han posat en mans dels desenvolupadors a aquest nivell que esteu veient ara, i a més s'han posat en mans de desenvolupadors perquè puguin fer aplicacions no només per Android, sinó també per iOS. Mm-hmm. Vale? Vull dir que, hòstia, Google amb aquest aspecte...
Sí, perquè els importa un bledo que sigui Android o iOS, mentre no, sempre quan estiguis contra el cloud del Google i estiguis entrenant els models contra el núvol de Google i que totes les dades vagin cap allà i els està bé.
De fet, el que ha fet Google ha fet dues coses a nivell de desenvolupament, no entrarem en detall, però Google ha fet dues coses. Una, ha apostat molt fort amb Kotlin, que és, diguéssim, el framework de desenvolupament que ells volen que substitueixi Java, perquè té la mateixa arrel, agafa tota la gent que ve del món Java, que és moltíssima, i amb Kotlin poden tirar endavant. I alhora que fa això, per desenvolupar aplicacions per Android, i alhora que fa això, el que fa és que obre a tothom públicament les llibreries a desenvolupadors, de machine learning i el loro d'emmagatzemament. Emmagatzemament en el sentit de fer servir tot allò que hi ha a Google Cloud des de les mateixes aplicacions. Clar, si això ho comparem amb Apple, que no té ni cloud, perquè té l'iCloud, però allò és un mundo cerrado, que té les coses bones, però no part de developers, i Amazon també fa aquestes coses, i amb Alexa també ho fa, Brutal. És que sembla una cosa tan, tan bèstia.
És molt, molt, molt.
Ho ha lligat tot. Amb això
ha estat lligat. El nivell d'abans és molt bèstia. El que sí que m'ha agradat molt... abans de... Ara fa unes quantes hores, però jo he vingut aquí molt d'hora i ara són gairebé les 5.
De fet, hem vingut tots molt d'hora i ens ha passat molta
estona. Jo porto d'aquí des de molt d'hora al matí gravant podcast, porto molts podcasts gravat avui. Ha vingut en Ramon Sangüesa, que havia vingut també a Mossega la Poma, jo sé, potser el programa 50 o 60, i hem estat parlant d'intel·ligència artificial i m'ha agradat molt perquè ell d'alguna manera... que ell en sap, ell és doctor en intel·ligència artificial i en sap un ou d'aquest tipus de coses, també ha posat una mica de
perspectiva,
de cap fred perspectiva, dir, escolta, que ara estem tots molt a dintre de la narrativa aquesta singularitaniana, i escolta, que són coses que sí, que poden fer algunes coses concretes molt bé, però els avanços són els que hi han, que no
és intel·ligent global, no? Que se'n diu, és a dir que
evidentment no hi ha l'avanç.
El pots posar a jugar a escacs a l'AlphaGo, sí. Però no li pots
el mateix Elon Musk, que està sempre tan espantat per el tema de la intel·ligència artificial i sempre diu que està molt preocupat per això, ell que ha muntat una fàbrica superautomatitzada, la manera d'optimitzar-la ha sigut treure màquines i posar persones. És a dir, compte, perquè encara hi ha esperança per tot. A veure, però el que sí que és veritat és que aquestes tecnologies, els assistents, canviaran tot. O sigui, perquè a més és, tothom comença a parlar amb l'altre dia amb el César Corcoles a Twitter, i deia, escolta, això està molt bé, qui no està d'acord en que el teu assistent truqui per tu a Telefònica o a les empreses aquestes que tu tens que trucar? Sí, però el que passarà és que el call center
també,
el call center també serà un assistent d'aquests, i el problema serà que en el moment que el teu assistent no pugui resoldre realment el problema que tu tens, la feina serà teva per arribar a parlar amb una persona de veritat.
Amb sí. temes mèdics també van presentar una cosa interessant, que era l'anàlisi de l'iris per detecció de malalties, que ja és una cosa que ja és comuna, però això ho fa també un assistent que detecta la malaltia o, diguéssim, el símptoma que està veient, genera alertes mèdiques, comunica els problemes directament als equips mèdics i, a més, nodreix la informació de la història clínica electrònica del pacient. Brutal, eh? Això també em va semblar una passada. I després van treure un cas que parlen del G-board, que és aquella, hi ha una noia que té un problema neurològic degeneratiu i que no, aquesta dona no pot parlar, tenia tics que movia molt el cap i ja havia treballat des de molt petita, li havien donat eines perquè ella pogués escriure amb la boca o marcar determinades coses, però ara hi havia un sistema, no m'expliqueu com estava dissenyat, que permetia que ella pogués parlar per primer cop. No? I això ha estat a través d'això, que és aquest G-board, que és com un keyboard, però de Google, bueno, una
mena de clar. Potser també la tecnologia que feia servir l'Stephen Hawking.
Sí, una mica així, però que treballa basat en machine learning i llenguatge predictiu.
Clar, bé, com al final és com més predicció puguis ficar dintre de la màquina, millor. Una altra de les coses que van estar anunciant és que bàsicament la nova versió d'Android, les millores en interfície d'usuari em van interessar molt, perquè ara hi ha dues línies cap a la nova interfície d'usuari. Una és, evidentment, el Google Assistant, que puguis parlar amb la màquina i dir, escolta, hola, no sé què, no sé quant, sí, està molt bé, però a part... L'altra part és la interfície d'usuari que ja tens, com fer-la predictiva. Com fer-la que sigui predictiva. I aquesta és una...
S'han esmerçat també coses per posar-te coses en relació al context.
Sí, el que passa és que...
Bueno, i el del Gmail, amb la predicció de l'escriptura.
Exacte, a l'Smart Compose, que encara no l'han alliberat, suposo que començaran a ficar-ho mica en mica, però bàsicament és que et proposen el que tu tens que escriure. Vale?
Gmail és a dir, no sé si heu vist el vídeo, però és molt, molt, molt bèstia. És agafes i comences a escriure un correu i les següents paraules i frases te les va proposant ja ell, no? Però en temps real. Això vol dir que hem obert... O sigui, no només que Google llegeix el teu correu, sinó que ara ja el llegeix, l'interpreta i fins i tot el crea per tu. Vull dir que, ole, tu intimidat.
Al final ja es faran sols els correus. Tu.
Sí, sí, però brutal. L'altra cosa que també em va sobtar bastant i continuem, diguéssim, agafant la mateixa idea, aplicant-la a altres coses quotidianes, que és el tema de les fotos, de Google Fotos. Teníem, per una banda, agrupacions i classificacions de fotos intel·ligents automàtiques, tenint en compte el context, les persones que hi apareixen, per exemple, és capaç de reconèixer una mateixa persona en diverses fotos que tots no t'agafen, les agrupa i et diu, amb un clic vols que li enviï les fotos a la Maria, que surt aquí, i zasca, li envia les fotos, no? Això també em va semblar molt bé.
Sí, pot ser perillós. No?
Una mica, sí. Bueno, sí, clar, depèn de qui li enviï. Mira, he vist que has estat amb aquesta, que no és la teva dona. Les he agrupat totes i si vols li envio a la teva dona. I zasca. Molt bé. Doncs... també teníem el reconeixement de documents, filtratge, neteja, depuració i conversió de PDF tot en un, que això són aplicacions que ja ho feien, però que ara està integrat dintre del brutal. Em sembla molt bo. I després també he vist una cosa que també em va semblar xula, que eren els filtres automàtics potents. Per exemple, donar color a fotografies antigues, que ho fa de forma automàtica i en relació al context.
Sí.
El context vol dir el paisatge o el lloc on estan. I tu dius que Google té una aplicació...
Sí, bueno, quan he vist en el guió això de les, dels
sí,
filtres...
Sí, perquè hem fet un guió a quatre manos, però en la distància.
Sí,
en
remot.
Moment, en remot.
I jo a classe a sobre, que el profe em anava mirant.
Dient,
tu
estaràs escrivint
el guió de Mossega
la Poma. No estaràs escrivint el guió de Mossega la Poma a aquestes hores, no?
Ara que parlem d'això de fotos antigues, no? Perquè a l'hora de... jo vaig fer servir una eina online d'una universitat que està molt bé, no? I quan li ensenyes al teu pare, mira, aquest ets tu, no? Quan és petit, hòstia. I realment veure una foto en blanc i negre colorejada està molt bé. I donat que això normalment es farà amb fotos antigues, doncs Google té una aplicació que està molt bé, que es diu, com es deia, Photoscan. Uh-huh. És a dir, que tu poses la foto en una taula de qualsevol manera, no? Doncs poses el mòbil davant, sense tenir que fer clic a cap botó ni res, doncs ell fa la foto de la...
Fa un escaneig.
Fa un escaneig de la foto, de la foto físic, no? I doncs et posa les puntes bé, i suposo que ho faran un merge amb lo de, amb això que han fet nou dels filtres, no? I bueno, us deixem l'enllaç perquè està molt bé l'aplicació aquesta per escanejar fotos.
Photoscan és només per Android o també
està? No, està per Google, per l'App Store, sí.
Ah, sí, ja veig.
Hi ha els dos enllaços.
Ok, perfecte. Vale, doncs jo més o menys em vaig centrar en aquests punts. Hi ha moltes més coses de temes de desenvolupament, però que no volíem... La idea no era entrar-hi avui, però tu hi ha alguna cosa que l'hagis vist que t'hagi destacat? O que t'hagi...
Bueno, jo la vaig estar mirant mentre feia deures. Mm-hmm. És a dir, que no... El que em va sobtar més això del principi, no? Una reflexió és que, clar, ara què faran aquest home que t'ensenyo aquí?
Ah, aquest senyor?
Segurament, com es deia aquest... John Ginandrea. Mm-hmm. Era el cap de totes aquestes coses que hem explicat. I aquest cap ara està a Apple.
Ah.
El van contractar. Vale? Ja veurem com avança el tema. Espero que Apple ara comenci a posar-se les piles amb això.
Sí, el problema és que el que estem veient avui en dia de Google és fruit de la recerca i la inversió de pasta i de la visió estratègica de portar-ho a terme durant 4 o 5 anys. Perquè això no surt.
Ara són els fruits de... Sí,
clar. Sí. Per tant, Apple... No sé, la gràcia de Google... A part, bueno, tot això ho expliquem, però hi ha perills, eh? Vull dir que no... Jo, vamos, just a l'any que jo m'estic quitando de Google, perquè m'he sortit del Gmail, estic sortint de diverses coses, Google fa això. Continuem, o sigui, està molt bé, però estem posant en Jeopardy, no? Estem, com seria en català, estem...
posant en
risc, no? Hipotecant,
en jack.
Sí, hipotecant una part de la nostra privacitat. Això, que siguem conscients.
Que precisament això de la privacitat és a la nota de premsa, van dir que aquest senyor, el que era el cap d'intel·ligència artificial de Google, no comparteix l'esquema aquest de privacitat que té Google i per això s'ha anat a Apple. Això és el que diu la nota de premsa. No sé si...
És una forma de vendre la pel·lícula per part dels
d'Apple.
El que sí que és cert, la reflexió que jo volia fer és que sí que és cert que Google té, a part de molta pasta i de moltes coses, ara pot fer que... o sigui, l'oferta tant als usuaris com als developers vale? És enorme perquè Google durant molts anys no només ha posat les piles en això, ha creat un ecosistema de plataforma de cloud molt potent i oberta com és Google Cloud Platform que bueno, doncs, ha anat madurant i ara ja és gran i té moltes coses i a més ha tret tots els SDKs, ha estat treballant amb totes les APIs, amb tots totes les llibreries i tot això de cop i volta t'ho posa a tu com a developer perquè baixis a viure i a treballar per ells o treballis pel seu ecosistema. I això sí que li farà pupeta a Apple, perquè Apple ho confiava tot amb la bondat de l'iOS, però clar, entre que hi ha moltes queixes als developers, tu segur que saps millor que jo que hi ha queixes als developers.
Hi ha queixes, sí.
Sí, perquè fins i tot estàvem parlant avui, estava sentint un podcast que deien que els compiladors que tu fas servir per veure després, els emuladors, perdó, per veure tu pues com quedaria aquesta aplicació amb un iPhone, no sé quantos. Hòstia, que en iOS, o sigui, per iOS o per els d'Apple, són molt, costen molt. O sigui, es descarreguen online per fer la prova de l'emulació, costen molt de descarregar, costen molt de començar-se a executar i trigues molt de temps.
És una mica lent, sí, a l'hora de compilar una aplicació.
En canvi, per emulador, aquest senyor s'han posat molt les piles i ja veurà, jo crec que trauran molt per això jo això ho lligo amb el que deia al principi, les imatges de la gent jove, la gent de la Índia, la gent de fora, és com si t'està dient tio, tu ets d'un país emergent, tu ets un nano jove d'un país emergent, no te'n vayas con la élite de los de Apple, ni se te ocurra que aquí está la chicha, aquí está lo divertido, aquí és el que funcionarà, vine amb nosaltres, tu passaràs de conya i ahí estàs.
Sí, però en canvi en els estudis de mercat a Estats Units amb els nanos de 14 a 18 anys, el 80% volen iPhones.
Clar.
El 80% volen iPhones i el 60% diuen que el seu proper telèfon serà un iPhone.
Als Estats Units i al barri del Clot, perquè la meva germana, el meu nebot, que té ara fet 14 anys, també vol un iPhone.
Exacte. O sigui, una altra cosa és que vulguin apel·lar a això, als enginyers, a aquesta cultura de...
Sí, Marc, però aquí està, veure, aquí està, aquí està la clau, perquè atreure el col·lectiu de gent que posarà en pràctica i en format app aplicacions i en format recerca una tecnologia o la tecnologia d'un proveïdor, aquests seran els que el dia de demà seran els capos de la cosa. Vale, més coses de Google I/O o anem avançant perquè portem una bona estona?
A veure, només una cosa, dic, aquí a la Facultat d'Informàtica jo ho veig, el que veig més habitualment són Macs i Androids. Mm. O sigui, i estudiants que tenen un Android i que tenen un Mac.
Déu-n'hi-do els que hi ha, sí.
Van amb el Mac i van amb l'Android. És una miqueta aquesta dualitat. Com si la plataforma de PC és tenir el Mac, perquè el Windows no el voldràs, i el Linux pues, has de tenir un punt de masoquisme per utilitzar-lo, fins i tot pel Fiber, i la màquina i el mòbil, pues, l'Android, perquè és el que pots programar, que no tens que demanar permís a ningú per pujar a l'aplicació i provar-la, aquest tipus d'història, i perquè, evidentment, hi ha tota una sèrie de 15 històries.
Vale. Molt bé, doncs si us sembla anem a donar-li veu a la comunitat.
Perdona, jo tinc un parell de notícies que m'han interessat molt, en aquest cas és una que em vas enviar tu, una nota de premsa d'Apple,
fem-ho a la part d'Apple, no? Que és la segona part.
A la segona part, doncs no podem quedar aquí, jo tinc que anar a fer classe. És una cosa molt important, i és que d'entrada hi ha hagut una empresa que aconsegueix fabricar Acer.
No és una empresa, és la Unió...
No, aquesta no és aquesta. Hi ha una empresa que ha descobert i ha creat un procés industrial de fabricació d'acer sense generar diòxid de carboni. Perquè es veu que la producció d'acer i la producció de ciment i la producció d'alumini són les fonts més bèsties de producció de diòxid de carboni. Llavors, estan havent-hi indústries que és possible fabricar acer utilitzant sense generar diòxid de carboni, i Apple amb un parell d'empreses, les empreses més importants de Canadà, que són les mundials, que generen que generen alumini, perquè són empreses que estan normalment ficades a dintre Canadà, perquè el que es fa servir és que l'energia que s'utilitza és energia hidroelèctrica, perquè el procés de generació d'alumini és a través d'hidròlisi, i això necessita una quantitat d'electricitat brutal, i allà a Canadà tenen aquests rius enormes i foten unes preses
i un milió de llacs.
I tots els llacs i tota aquella aigua doncs tenen energia gairebé... De fet, és un país exportador d'electricitat als Estats Units. Imagina't tot el Niàgara, aquell que va cap a tota aquella aigua.
Però tenen moltes xuts, com diuen allà.
Tenen moltíssimes preses i tota aquesta energia hidroelèctrica doncs tenen electricitat barata per fer-ho. Però el procés químic de fabricació del...
És molt emissor de CO2, sí.
S'emet CO2 perquè un dels catalitzadors, un dels elements que s'utilitza és el carboni. En aquest cas el que s'estan utilitzant són variants de carboni més estable que no s'alliberen com a CO2, i això es fa que es pugui crear alumini, que és un dels materials que s'utilitza més, sense emetre.
És molt curiós, perquè ara abans li posàvem la canya a Apple, però com Apple ha arribat aquí? Apple fa 4 o 5 anys comença a invertir 4 o 5 milions de dòlars en una fer aquesta recerca d'aquest procés de l'alumini, de generació de l'alumini sense residus que vagin contra
el medi ambient.
I ho fa amb una joint venture amb aquestes dues empreses.
Mm. Sí, perquè hi ha una empresa...
I una universitat.
Hi ha una empresa que tenen la patent, però el que veuen és que per poder-ho desenvolupar tardaran molts anys abans de poder-ho desenvolupar i portar-ho al mercat. I a més que sigui competitiu. I llavors el que fan és que parlen amb Apple i parlen amb la seva competència. La competidora d'aquesta empresa a Canadà, l'altra gran empresa que fabrica alumini dintre de Canadà, es junten i diuen, mira, escolta, deixem-ho estar, en comptes d'agafar i competir, anem a treballar plegats, anem a desenvolupar el procediment i creem una nova empresa I anem a fer la producció aquesta d'alumini net, a part que és que és, i Apple que evidentment serà un dels primers clients d'això.
Sí.
Però ara, per exemple, no... o sigui, els vehicles i tot es fan amb
alumini.
I les llaunes de Coca-Cola.
També. Notícia 1, notícia 2, que vas dir dues notícies i me'n vaig
corregir. Bueno, l'altra, una era la notícia aquesta de l'alumini, i l'altra és que també l'acer es produeix d'aquesta manera. I a més, fins i tot hi ha empreses, hi ha tota una línia de una sèrie d'empreses que estan ara ja buscant formes de fabricar sense emetre diòxid de carboni, sinó que el que estan fent és empreses que fabriquin utilitzant el diòxid de carboni com un dels ingredients que ells utilitzen. I el que foten és, bàsicament, és agafar i xuclar de les xemeneies, de centrals tèrmiques i d'altres llocs per veure d'això. De fet, hi ha un X-Price que estan buscant com d'això, però ja s'estan començant a fer coses com fabricar ciment i tot tipus d'històries. És a dir, hi ha maneres de dir com podem agafar i deixar de produir diòxid de carboni en plan massiu, o fixar-lo o deixar-lo de produir. I és molt interessant que es comencin a fer aquest tipus d'avanços. I més a més estem parlant de coses d'arribar a mercat en 5 a 10 anys. Amb la qual dius...
És... Bueno, doncs gràcies, Marc. Notícia avançada d'Apple, abans d'hora, perquè ens n'anem a la comunitat mosseguí. Estava mirant un correu que ens han arribat de Amical Wikimedia, que juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona s'organitza una cosa molt interessant aquest cap de setmana que explicarem a les propostes mosseguis. Però ara anem a donar veu a la comunitat.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made
up. The nights I stayed up. Counting stars and fighting stars. Molt bé, doncs gràcies a tots els que continueu fent ajudes i tal, i pum, i pam, i doncs, pagueu, perquè tot rulla, compreu coses. Per cert, jo he comprat un... Ho puc dir, això?
Depèn del que sigui.
No sé si dir-ho.
Condons exagerats.
No, ara hem passat...
Un anal intruder.
No, continua funcionant.
Què
les condons, no sé.
Era una cosa que sortia a la pel·lícula, a la pel·lícula, com es deia, Top Hot Shot, una cosa així.
Bueno, explico
una pel·lícula de riure que sortia un producte que era l'anal de l'intruder 3.0, que bàsicament era un martell pneumàtic amb un consol del tipus.
Bueno, doncs sí, continueu comprant condons amb aquelles peces hexagonals. Això ja és el top number one de compres d'afiliats de Mossega la Poma. No, top number one no. Però es continua comprant. Però ara veu que la gent ja ha comprat tants condons que diu, hòstia...
Se'ls han acumulat a casa.
I si se la plastifica?
Gairebé. Ah. Ara s'està comprant lubricant. Però lubricant...
Menos mal.
Però, home, jo deia, hòstia, perquè si no, pensava, no s'utilitzaran. Es compren per fer bonic, però ara, si compren lubricant, vol dir
ja,
que
s'està... Ja,
que
sí. Bueno,
doncs, això per una banda. Donar les gràcies al Samuel, que va dir, escolta, m'he comprat un joc per ordinador, que no sé quantos. Ens ha arribat, Samuel. Ens ha arribat. I, bueno, i a Patreon també. A Patreon també continua arribant gent que continua fent donacions.
Ai, que bé.
Tot una donació bastant important. I donem moltes gràcies a l'Antoni Ferrer Clota, que també continua, bueno, que s'ha afegit a la llista de patrocinadors.
Moltes gràcies,
Antoni. I que entrarà... Si, perquè hi ha un correu que no sé si és d'ell que diu que no podia, però crec que si no és aquest correu seu, entrarà també dintre de què?
El Mossega la Poma Flying Circus,
que és dissabte 16 de juny. El primer dimarts de juny donarem els guanyadors, que seran dues persones amb les seves respectives famílies, que amb Antoni Gimeno, que és una persona que l'estimem molt, podrà venir, que farà de pilot i que té...
Encara que tingui Android, l'estimem.
I que es preparin per la llioli d'en Josep Ruano.
També. Doncs això, Mossega la Poma Flying Circus.
Tornareu volarem cap a avioneta. Casa amb les finestres al cotxe.
No és una avioneta de combat, no sé qui m'ho deia l'altre dia. No és de combat, no és un caça, eh? No és una avioneta d'entrenament, però és una avioneta d'entrenament de pilots.
Es podrien agafar i pujar amb tomàquets des de l'avioneta i anar-los tirant des de...
L'únic que pots fer és tirar-los als càmpings que hi ha la Blanes. O sigui, que
sí,
tranquil, perquè
o l'aigua.
A la Foig, o a l'aigua. Sí, sí. Vale,
té,
doncs
té un foradet, que hi cabria un tomàquet.
Un tomàquet,
que és un foradet perquè entri aire.
I
després
agafes tomàquets, xerris i fas matrallet.
Molt bé. Ah, i l'altre que ens havia escrit és en Josep Maria Bernatxo. Dic, escolteu, jo estic a dalt amb les vaques i les tinc que donar de menjar cada dia i no em puc escapar per la Foig encara que doni diners a Patreon per vosaltres. altres. Diu, bueno, Josep Maria, no et poses així, tio, ja vindrem a veure les vaques i un dia farem la barbacoa amb tu.
També, també.
Doncs això està dit. Per tant, membres o persones que podran participar en el sorteig són tots aquells que sou ara mateix patrocinadors actius a Patreon, excepte en Ramon Maria Gallar, que està fora, i en Josep Maria Bernatxo, que no vol deixar les vaques, en J. Nogués a iVox, en Micro de iTunes, JMCC, ASC, iTunes, tot aquest ens han deixat coses, comentaris a iTunes, Miguel Gavarró, que aquest ens ha deixat un comentari a Twitter, que no comptaria, però com és el Miquel, li passem.
Sí,
a la F97 iTunes, el Manel Olesa, el Jaumet, el Redordín, el Carlos Tarlux i el Searmi. Tots aquests són gent que ens han deixat nous comentaris i valoracions a iTunes. Comentaris, sobretot, perquè si no, no sé qui sou. I aleshores sí que entren. I si us sembla, anem a la part de notícies.
Vale. Qui comença?
Tu. Ja que t'has currat el guió.
Jo us deixo guapos, que tinc classe.
Vale. Molt bé, Marc, avui m'has agradat molt, has estat molt, molt fino,
Que fino, eh? Estàs sí que fino. Bé. Sí, sí. Tu també estàs molt guapo.
Gràcies, últimament m'ho diuen molt. Anem a fer el cant de la seva samarreta abans que marxi, va.
Tudu, 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 tudu,
tudu, tudu, tudu. Bueno, vale, Miquel Àngel, perdona, deies...
Bueno, doncs una... Fixeu-vos que amb iOS 10, la de l'any passat, em sembla que vam arribar fins a la 10.3.3.
Que més o menys és una seqüència bastant habitual entre els release de versions punt, o sigui, de 10.2, no?
Actualitzacions menors dins del...
Correcte.
Cosa que en Mac ha sigut al revés, s'han escurçat. Doncs ahir, em sembla que va sortir la beta, la cinquena beta de iOS 11.4, fixeu-vos que en un mes tenim la WWDC, que haurien de presentar iOS 12.
Teòricament, aquestes betes s'haurien d'estar conservant amb barbetxo fins que traguessin fins que vingués la Worldwide Developers Conference. No,
la 11.4 l'han de treure abans. És a dir, que jo crec que el dimarts que ve ja hi serà.
Però ja,
la 11.4.
Però m'agrada molt perquè tu en el guió has posat un perquè. Perquè, diguéssim, amb calendari no hauríem d'esperar una miqueta més, no?
Sí, resulta que la principal novetat d'aquesta beta és que, no sé si us en recordeu de la Greek Key, aquella caixeta màgica d'un agent d'Israel, em sembla que era, doncs, que tu tenia dos connectors Lightning. Llavors, doncs, tu allà podies connectar un iPad o un iPhone o un dispositiu i en qüestió de minuts, doncs, et petava el password que tenia, és a dir, te'l desbloquejava. Llavors aquí Apple el que ha fet és que segons es diu per internet, doncs ha fet una nyapa per poder arreglar això, perquè el que ha fet és que si a l'iPhone porta una setmana sense activitat, és a dir, doncs que l'has perdut, te l'han robat, el que sigui, el port Lightning escapa i no hi ha possibilitat de comunicació amb el dispositiu.
De cap manera.
De cap manera, fins que no tornin a explotar-ho d'alguna altra manera. No?
És sí, que això és... sí que podries obrir el telèfon amb els ditets, o sigui, posant
només
el
codi
amb els dits,
exacte.
O amb l'empremta... Sí.
Suposo que això és perquè encara no han descobert quina vulnerabilitat fa servir la caixa per poder provar, és el que us vaig dir. Jo el meu codi el pots posar 10 cops, com a molt.
Però com diguéssim, la manera que té la caixeta d'introduir-se a l'iPhone és via el port Lightning, quan detecten un temps d'inactivitat del port...
es bloqueja, només és per càrrega.
Però això encara no hi és, això vindrà amb la 11.4.
Amb la 11.4. El que més que res s'ha dit que és una nyapa, perquè, clar, això d'una setmana és per si tens un codi alfanumèric, em sembla que eren 8 xifres, és a dir, els que teniu un PIN, no PIN de la SIM, sinó un PIN d'entrada de 4 dígits, doncs esteu venuts igualment, perquè em sembla que tardava 12 o 13 minuts.
Però encara hi ha gent que té un... O està limitat pel model de telèfon?
De 4?
Sí.
Bé, jo el tinc de 4, per
però
exemple.
Però per voluntat pròpia o perquè el teu telèfon no suporta 6?
No, per voluntat pròpia. Perquè...
Ja. No vols picar dos codis més. Però no tens empremta dactilar?
Sí, ho tinc. Vale. Però, bueno, podria fer-ho, Però...
Sí.
Però em falla... Jo tinc l'iPhone 6, que és el Touch ID 1. No és el... Tu què tens? El 7?
El
6S. Sembla que el 6S ja té el... Sí, el 6S té el Touch ID 2.
No em falla.
A l'iPad 9 té el Touch ID 1, també. No, veus que és una mica més lent aquest
sí,
que el...
Sí, sí, perquè... i falla una miqueta més que...
Falla més perquè és a l'1.
Oh, gràcies.
Per això és tan barato.
Eso te pasa por comprar barato, sí, com deia clar. El Marc.
Doncs, aquest iPad té la pantalla de fa 3 anys, té el Touch ID de fa també 3... Són components més antics.
L'únic que té és el processador més ràpid, però el de més sí. D'altres maneres...
A mi em va bé que si el Touch ID sigui el vell, perquè així a vegades vols veure a l'hora el que sigui, apretes i no entres a dins. I en canvi amb el nou entres sempre.
Val a dir que com jo venia d'un iPad molt antic, d'un iPad 3...
Sí, que va ser el pitjor iPad de la història.
Exacte. Doncs clar, qualsevol iPad nou és...
T'ho recordo cada vegada.
Sí, gràcies. Ets molt cabron. Cada vegada que entro amb aquest iPad estic meravellat, estic molt enamorat de l'iPad.
Jo, el dia 25... de maig és el meu cumple. Que curiosament és el dia de l'orgullo friki també.
Ah, clar. Vale, ja t'escau.
Bueno, no n'hi ha de més. I estic pensant en vendre'm el meu iPad mini 4, que encara és l'últim model, per un d'aquests. Més que res per l'Apple Pencil.
Per l'Apple Pencil.
Sí.
Però tu el faràs servir, l'Apple Pencil?
Sí, perquè jo prenc tots els apunts de la universitat els prenc a l'iPad. Tots.
Amà,
amb un boli, amb un...
Fa reconeixement d'escriptura, és a dir, allò que aprens a mà ho pot passar com si estigués macro.
L'aplicació que jo faig servir no, perquè no m'interessa.
Vale.
Perquè jo l'aplicació us explico als que estigueu estudiant o fins i tot això serveix perquè us estàs en una reunió o el que sigui, es diu Notability. Té una particularitat molt bona, que és que quan tu estàs escrivint tens la possibilitat d'enregistrar la veu el micròfon, engegar el micròfon, i va molt bé perquè en un moment donat doncs dius, hòstia, en aquesta part dels apunts què estava dient el profe en aquest moment? Vale? Teòricament hauria de demanar permís, però no ho faig mai.
Però,
grava el que diu el professor en aquell moment.
Vale, en aquell moment vol dir que que apareix un signe, un símbol, que és just en aquell moment...
No, jo quan torno a agafar la nota... apreto a la frase o el que jo vaig escriure en aquell moment, aquell diagrama, el que sigui, i escolto el que el profe deia en aquell moment.
Pues és molt interessant.
No hi ha cap símbol, és a dir, jo l'únic que he de fer és apretar la lletra o la frase o la part dels apunts que m'interessa i veig el que el profe deia. I sí. És de puta mare.
Molt bé. Un attachment és l'àudio de la classe.
Exacte. No? Llavors, volia fer aquest canvi bàsicament perquè l'Apple Pencil és el millor que hi ha. També és el més car.
Sí, sí.
Bueno, n'hi ha de més cars encara, però funciona molt bé. I per això volia fer canvi.
Jo, ara que he vist l'iPad Pro del Marc i les notes que anava prenent...
Ah, però l'iPad Pro val tres cops més.
Sí, no tant per l'iPad Pro, sinó per les notes. Perquè a vegades jo sí que la meva feina m'obliga a dibuixar diagrames i el que fem és dibuixar amb una pissarra i faig la foto. Capturo la foto i ho afegeixo a la...
Microsoft té una bona aplicació per fer això. Es diu Office Lens, em sembla.
Jo faig la foto i la incrusto dintre de, jo prenc les notes en OneNote en el que és el workflow de treball,
sí.
Perquè ens va millor i ja ho tinc, ja m'està bé, no necessito més, però sí que és veritat que després has de fer una transcripció i clar, a vegades els dibuixos es veuen malament i si es poguessis dibuixar directament en l'iPad estaria millor, i clar, per fer-ho necessites un estri que sigui molt precís, i a l'Apple Pencil ho és.
A l'Apple Pencil ho és.
Amb pantalles com aquesta, que de l'iPad normal, que és
clar,
molt
que
petita.
Clar, que està preparat per fer-ho.
I que la pantalla és molt petita, que un iPad Pro.
Exacte.
Vale, doncs molt més coses que volies parlar. Ah, sí, alguna cosa de l'iPhone SE.
Bueno, encara volia dir, sobretot de la 11.4, perquè sí, vegueu la canya que se li ha donat a Apple, perquè molt malament, és a dir, en aquesta beta volen incloure la novetat que van anomenar a la WWDC de l'any anterior, que és el dels missatges on the cloud. Que això, o sigui, és vergonyós. O sigui, ho van presentar a la WWDC i la posaran just abans. És a dir, que el que presentin aquest any, a lo millor fins l'any que ve no hi serà.
Bueno, això segur que moltes coses pot passar. Exacte. Però aleshores, què coll estan fent?
No sé. Bé, en la 10.3, a la 11.3 ho van activar i ho van tornar a desactivar. O sigui que van veure que alguna hi havia algun bug allà que el Becari no va reportar. L'altra notícia és que sembla que a l'iPhone SE, que és aquell iPhone en el que s'havia rumorejat molt que Apple, te'n recordes quan hi havia poder l'iPhone 6, més o menys, que hi havia el rumor de que Apple treuria un iPhone barat, al final es va veure que no, pues, bueno, l'iPhone SE, que està a partir de 3,99.
Bueno, aquest és l'iPhone barato.
Sí, barato.
A veure, que
està molt bé, és la mida de l'iPhone 5, i segons diuen, això ja ha passat més d'un cop, que és gràcies...
Però continuarà mantenint la mida de l'iPhone 5?
Diu, sí.
Amb un... amb la novetat aquesta que tu...
Ah, amb el notch. És a dir, que serà tipus iPhone 10.
No però sé. Té sentit que tinguis la mida de l'iPhone 5 amb
home,
el notch?
Home, amb més pantalla sí, perquè tens més pantalla. És a dir, amb la mida de 5 polzades...
Tens més pantalla. D'acord, compro.
I això gràcies a alguns despistats que són els fabricants de fundes, que no sé com s'ho foten, que això ja ha passat amb més d'un iPhone, que treuen la funda abans que el telèfon. No
però
sé
passa
com,
sempre,
com
passa sempre. Sempre els de les, sí, a la principal font de rumors
de leaks.
Són els fabricants de fundes. Sí, sí. I d'altres complements, però sobretot els de fundes.
Sí, sí, sí.
Perquè, tu, escolta'm, deixem de pensar en el nostre futur i anem a fabricar fundes, tio.
Sí, és que jo seria crec una bona...
Que, pues sí, sí. Bueno, perquè ha sortit una foto, no?, d'un iPhone, de la funda d'un iPhone 5...
Bueno, les fotos van sortir ja fa temps, que, però el que passa que això no se sap si són gent que els ha... que són maquetes, que no... Mm. Perquè, de fet, si t'hi fixes, quan en els rumors surten a l'iPhone, els dispositius físicament, no s'engeguen mai, si t'hi fixes. Mm. Perquè normalment són maquetes. No sé si reals o se les fan ells a casa, però...
Són prototips, no...
Sí, que no són funcionals a nivell de software.
Molt bé, doncs seguim amb notícies relacionades amb la Casa de la Poma i ara veiem que França prohibeix les visites escolars a les Apple Store.
Sí, això m'ha sorprès perquè costa... En els blogs d'Apple molts pequen de les coses dolentes no dir-les, no? I sí... Això és curiós. A França doncs, prohibeix les excursions aquestes escolars a l'Apple Store, com aquelles que vam dir l'Hora del Código i alguna
que,
més.
Eh? A veure, és que la gent... No és que, o sigui, les escoles no és que portin els nens d'Apple a comprar iPhones.
No,
és això.
No.
El que passa que hi ha programes de recolzament al desenvolupament o programes d'introducció a infants.
Sí, temes a codificació, de, a, programació, robòtica coses, que estan molt bé.
I normalment, no només el que seria l'ecosistema de software o les eines, sinó també l'espai, els acostumen a dir les Apple Store, que són grans,
sí,
no?
Sí, sí.
Fan aquest tipus de coses. I per això les escoles envien gent o els pares envien... Jo a l'Apple Store mateix del Passeig de Gràcia hi ha molta gent, hi ha pares que estan interessats en temes de tecnologia i porten fills a fer pràctiques de programació.
Sí, trobo que estan molt bé.
Jo crec que està bé. Però això ho han prohibit.
Ho han prohibit. Resulta, també em sembla que va sortir una... No me l'he mirat gaire perquè, bueno, el titular ja ho diu tot, però una de les mares que va promoure això, doncs deia, no vull que el meu fill serveixi perquè Apple es publiciti. I l'altra... No la veig, bueno, però era bàsicament que no volien que ja des de ben petits els inculquessin a ser clients d'Apple, no? Bueno.
Però això pot ser una cosa més, per això pot ser particular d'un pare o d'una mare, no té per què ser una cosa de l'escola, no? No ho entenc, no acabo d'entendre. Molt bé.
En un dels comentaris del blog doncs deia, cuidado que França a vegades prohibeix coses molt tontes. I diu, com per exemple, que ha prohibit dir-li hamburguesa a les hamburgueses de Seitan. Sí, bueno.
Vale.
La següent és una de les... Ja fa de la setmana passada, però està bé perquè ara s'ha sabut per què. La de la setmana passada era... El titular era... Apple sol·licita permís per fer volar drons més enllà de les regulacions dels Estats Units.
Mm.
I dius, hòstia, què vol dir? Que com que no han pogut fer l'Apple Car, doncs faran l'avió d'Apple? Doncs resulta que...
Això pot ser que estiguin provant algun tipus de tecnologia.
Bueno, això bàsicament es pot enllaçar amb una notícia del 2016, que és a dir, que fan servir drons per millorar els mapes, cosa que fa falta. Els del 2016 eren per les indoor buildings, és a dir, per poder veure l'interior d'aeroports o de centres comercials. I bueno, els drons que estan fent servir ara, que això s'ha sabut una setmana més tard de que se sapigués que ha sol·licitat aquest permís especial, és doncs per millorar mapes. No sé exactament com serà, perquè la tecnologia aquesta que té Apple amb els mapes per veure'ls en 3D, que trobo que està molt, molt encertada, ho fan des d'un helicòpter, tinc entès. És a dir, que no sé com ho faran això dels drons. Ja veurem què sortirà. I parlant de vehicles, en aquest cas no són vehicles drons, sinó que són bàsicament cotxes, Doncs resulta que segons els rumors, Apple està avançant molt, està fent avançar molt la flota de cotxes i, segons diuen, té més que Google i que Tesla, cosa que m'ha semblat xocant, no? No sabem què estan fent amb aquests cotxes autònoms. I segons el rumor i d'aquesta gent doncs, que els ha vist, els primers avenços, no sabem quins, els començarem a veure el 2020. Quins avenços poden ser? Pues, no ho sé. Algun cop hem parlat de que en comptes de fer un hardware, sinó que estan fent un software per poder posar a vehicles. Ja veurem. No sé
igual, el que passa que d'això se'n parla molt i no es veu mai res a les keynotes ni en algun
no.
Developer Conference.
No. Aquí diuen que els primers avenços es veuran el 2020, el rumor, no sé.
Ja, però sempre tothom posa l'horitzó del 2020, que sí que és un any rodó, però no sé. No.
Ja ho veurem.
Ja ho veurem. Vale, doncs, c'est tout pour les jours?
Em falta una que no la tinc apuntada aquí, però te'n recordes que vam parlar de la keynote que va fer Spotify, que vam dir a lo millor trio un aparato que el podràs posar al cotxe,
que
al final,
que no va treure
res. Al final res, no sé si ha sigut una mentida o que a lo millor aquest aparato el treuran més endavant. Mm-hmm. Bàsicament, les novetats és que a la secció, diguem-ne, free de Spotify, doncs han fet moltes millores i canvis, i el fet que abans em sembla que no podies escoltar una cançó en concret, sinó que era ràdio, i ara ho han millorat una mica.
Ara pots fins i tot fer avançar o retrocedir cançons fins a un límit, em sembla, la versió free. Sí,
jo com que tinc la Premium...
Jo també tinc la Premium.
Però jo tinc la Premium pagant 2,5 euros al mes.
Perquè tu la fas amb una penya.
Amb una penya, de l'Esperdenya.
Jo la pago en solitari.
És que trobo que 10 euros...
És molt car.
Déu-n'hi-do. Jo no escolto gaire música, llavors. No
jo cada dia al gimnàs em faig les meves llistes. El que passa és que sí que és veritat que... Hòstia, m'agrada molt més Spotify que Apple Music. Em dona...
Bueno, és que Spotify és una gent que es dedica només a això. És no,
Em dona més la música que jo vull. No, en predicció...
Fa millors...
Per mi.
Trobo que està bé.
Això pot ser tot el contrari amb una altra persona. L'únic que sí que és cert que jo amb Apple Music només pago 4 i pico perquè sóc estudiant. Sí.
Durarà 2 anys, que ho sàpigues, des del moment.
Ja. Però...
O sigui que tens les dues. Vale.
No tinc les dues.
Ah, vale.
Només pago Spotify.
Ah,
però faré això que fas tu. M'ajuntarem uns quants i farem
sí,
Spotify.
Sí, està bé.
Molt bé, doncs si et sembla anem a les propostes mosseguis.
No tenim res més per aquí?
Jo diria que no. Tu i jo tenim pendent de fer un programa especial.
Sí,
parlant de...
ahir... clar, jo estic fent un esforç, perquè cada vegada que faig servir el meu Mac, que són bastants cops al dia... Quan faig una cosa... Hòstia, dic, això no és normal. Vale, doncs l'apunto. Tinc una bona llista que ja decidirem aviam com la...
No,
perquè jo trobo que fer-ho tot d'un dia és molta informació i si donem un truc i cada dia poder és més...
El truc i cada dia podríem saber...
El
que passa que... sí, això o fer diversos especials. O sigui, no fer-ho tot de cop, sinó fer un, després molt
també.
Endavant fer un altre. Ho dic perquè la gent aleshores té empaquetats els truquis, que de l'altra manera quedaran dispersos.
Això sí, això sí.
I això és un servei que donem a la comunitat.
Sí, tu pensa que per això jo els trucos els tinc tots en una nota.
Ja.
Vale?
Aquesta nota
ja
sí que la deixarem. La deixarem coure i ja la publicarem.
Tinc ja uns 60, 60,
hòstia, mola,
60 maneres que jo faig servir, que per mi són normals, però veig que no ho són.
Saps què passa? Que jo, fins que, com tu tens més experiència que jo, sobretot amb aquelles coses que després formen part de formació, divulgació, jo no sé si el que sé jo és una xurrada molt habitual o és algo excepcional.
Bueno, aviam, jo ja dic aviso para navegantes, n'hi ha alguns que ja les sabreu.
Ja. Però per això,
jo
no m'atreveixo a començar a donar el pas fins que no vegi que tu comencis a posar algunes de
vale, bueno, començarem amb les més bàsiques, però bueno, per exemple, ahir em vaig adonar que fent la captura de pantalla que tothom dirà, això no és una... perquè és comando, shift i el 4...
No, però hi ha diverses combinacions. Que fan
hi ha diverses combinacions, però em vaig adonar que... Bueno, que dins d'aquesta combinació feia servir una opció que jo sempre l'he fet servir i dic, hòstia, no, però si haig d'apretar una altra tecla perquè surti, no? O sigui que ja veurem. Però les estàs apuntant, no?
Sí, me l'estic apuntant, vale. Sí. És per fer lucha de truquis. Bueno, doncs anem a les propostes.
Les
propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Doncs anem a tirar per les propostes. En Josep Maria Bernatxo ens parla d'un programa de televisió. És un dels últims Què, Qui, Com, que parlen de les impressores 3D, que es veu que estava bastant bé i ens el recomana.
Una cosa que ha avançat, va avançant, però semblava que fos una...
És que hi ha coses
al futur. Ja fa bastant, que això, no?
Tot i així, crec que la impressió 3D...
A nivell domèstic,
sí,
em refereixo,
sí, sobretot. Però la impressió 3D jo li veig bastant de futur.
Sí que en té, però fa molts anys
no,
ja que
no
existeix,
de
No, la tele 3D no, perquè és una castanya.
Total. Però les impressores 3D tenen sentit. I té sentit la impressió 3D de gran volum, de grans superfícies...
Crec que dius això de la tele, i el rumor de Apple, abans del 2020, ha de tenir les seves ulleres, també.
Tant rumor, eh? Bueno, Chapulín, ens parla d'un nou podcast que l'he començat a escoltar però no m'hi ha acabat d'enganxar, que es diu Cinescòpia, liderat per Carolina Jiménez, una artista de FX, d'efectes especials, que ha treballat a moltes de les pel·lis que heu vist els últims anys i que ha decidit fer un podcast de cinema i ciència. Em sembla molt bé la iniciativa, per això. I el primer els ha sortit de quasi 4 hores.
Colló.
Bueno, sí, perquè parlen de... repassen totes les pel·lícules de ciència-ficció i, diguéssim, la temàtica està bé. No he tingut massa temps, tampoc. Tinc uns dies que tinc moltes coses al cap i per escoltar podcasts d'aquestes característiques o d'altres que són pues, que tenen xitxa, que no pots escoltar més
ha de ser
com
moments,
el nostre, que pots estar al cotxe fent altres coses.
Sí.
Doncs, perquè a mi em passa una cosa, quan em concentro molt en un tema ja deixo d'escoltar. No sé si els hi passa als oients, però a mi em passa. Tinc que escoltar un podcast...
Sí.
I si de cop i volta no estic fent una cosa intrascendent, sinó que necessito concentració...
Ah, no, l'has de treure, clar.
Perdo
no es pot. Home, no es pot.
No puc estar, no.
Jo tampoc, no ets l'únic.
Vale.
O millor som els dos únics, però no.
No sé,
tu no pots estar concentrat i escoltant un... No,
no puc. Vale, tu tenies dues coses, jo acabo amb una
vale,
última.
Jo una que us en recordeu de Boston Dynamics, que és aquesta empresa que més d'un cop hem parlat, no, que està financiada per DARPA, que són... la intel·ligència...
Quan parlem sempre de robots que fan por, és Boston.
Doncs està molt bé perquè realment és l'Atlas, que és el robot en forma humana, que ara no recordo el nom, androide, no? Un C3PO. I realment és una passada perquè es veu doncs, ja fent tasques com córrer i fer salts i d'una manera bastant apabullant.
A les notes del programa veureu incrustat el vídeo de YouTube.
Ah, exacte, està molt bé.
Tenim un plugin que ens incrusta.
Ah, que guai. Vale. I l'altre és... jo no sé vosaltres, però jo he celebrat els 20 anys de l'iMac, amb unes crispetes...
Aquell iMac de colorins així que tenia forma d'ou,
sí.
No?
Sí, era com un...
Era...
El que tenia forma d'ou era l'iMac, que era blanc, que per cert en tinc un.
Però aquest que tu... El que estem parlant és aquell que tenia
el cul
de colors.
Colorins,
el cul de colorins. I la veritat és que és un dels iMacs més emblemàtics de tots. És emblemàtic.
Doncs ara la marca Spigen, o Spigen, que està molt bé per...
Spigen.
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 Spigen
a la boca.
Spigen, em sembla que és alemanya.
Aquests cabrons Spigen a la boca.
Que té fundes molt bé de preu i són duraderes, doncs ha fet una campanya a Indiegogo, que són unes fundes que estan basades amb el...
No les he vist la nota...
Mira-les. Que estan basades en l'iMac i realment
és
retro.
El vídeo és super xulo,
sí, sí. $18 em sembla que costen. Bueno, ara estan a 25 ja.
Van pujant.
Perquè això són les donacions, clar. És una campanya d'Indiegogo, és a dir, quan més, suposo que de fet
són molt iMac,
és que m'encanten, són retro, per l'iPhone 10, per això.
Però han aixecat ja molta pasta, ja les tenen.
$73,000.
Hòstia, molt bé, no? Ja poden portar endavant l'objectiu.
I realment doncs donen un toc de, com es diu allò, nostàlgia, molt
maco. Sí, molt, molt xulo. A més, però nostàlgia elegant,
sí, per l'iPhone 10 només.
Ah,
sí, no? Sí, només per iPhone.
Hòstia, doncs no juguem, no? Ja és el meu iPhone 6S, què fem? Bueno, doncs, vale, jo acabo. Acabo amb un correu que m'ha arribat aquest matí de l'amic David Parreño, que està en temes de Wikipedia, i ens diu: trobada important de caràcter tècnic de la Wikipedia. Mira, us vaig llegir, que es farà a Barcelona aquest cap de setmana. Vaig llegir el correu exacte, perquè crec que ho explica ell millor que jo. Diu: t'escric de part d'Amical Wikimedia. Aquest cap de setmana s'organitza la UAB, l'esdeveniment tècnic de la Wikipedia més important del món, el Loro. Wow. Més important del món. Organitzem nosaltres, la gent d'Amical Wikimedia, i et pots imaginar que és l'esdeveniment més important que haguem organitzat mai a la nostra història. Pues, enhorabona per ells, perquè sempre han estat molt implicats, és gent molt maca. De fet, és el primer cop que es fa al sud d'Europa un esdeveniment d'aquest estil. Vindran 300 persones, principalment de perfil tècnic de tot el món, així com el responsable de la Fundació Wikimedia, l'organització mare, està a seu a San Francisco. I ens ha ajuntat la nota de premsa, i també estarà la nostra amiga Esther Soler, que també està implicada en temes de la Wikipedia, estarà també en aquest, d'això. Jo no sé...
Però si pot anar o...
No he mirat no la nota, però jo diria que sí, no sé.
Que està obert.
Si pot anar, us posaré alguna informació més a les notes del programa.
Molt bé.
I sé tot per avui.
Ja està, no?
Ja està tot. Ja tenim el peix venut.
Ja està.
Espero que us hagi agradat molt. Seguiu-nos, sobretot, a Telegram. Busqueu Mossega la Poma a Telegram, que som una comunitat molt dinàmica, i a Twitter també.
Doncs vinga. Fins la pròxima.
Adéu.